Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Doncs, així és, ja ha arribat el dia, programa número 30, però sobretot últim programa abans de començar l'estiu. I això només pot indicar una cosa, que els presentadors d'aquest programa ja tenen preparada la borsa de la platja per a continuar veient cinema, però a la fresca. Amigues, amics, últim programa d'esta sisena temporada de Sinestèsia, doncs anem allà, que sone de Dracif Morphis i que sone el programa número 30 de Sinestèsia. Grabat en el programa número 30 de Sinestèsia, Lluís, perquè
són
estic molt nerviós.
Són dels nervis, no passa res.
Jo entraré
en tot moment.
Que s'acaba això?
Estàs com l'exaltació de la fallera, estàs emocionat sí. I no estàs a les teves plenes facultats. Jo també estic emocionat, però quan tu estàs pitjor, doncs...
Se nota menys.
Vaig a tirar del carro. No, és broma. Programa 30, ja s'ha passat volant, la sí. temporada, la sisena temporada. No sisena sabem temporada. Si hi haurà setena, igual...
O sigui, sí, no? A més de ritme arribem al Simpson. No?
Sí, el superem, el perquè superem. En algun moment hauran d'acabar. De fet, avui anem a parlar de Simpson també per altres, sí. altres raons i un programa molt plenet i molt de final ja, de molt estiuenc.
Sí,
crec que és el programa menys profund que hem fet, és molt poc teòric, si és que així se pot parlar de teoria i de pràctica, però anem a parlar ja més d'emocions i no sí. tan racionals, Pablo, sí. i ja està bé de cine suec i cine iraní, és que com
això és
que,
no me dices parlar ni d'actualitat avui ni res, no?
Va, un poquet.
Un poquet?
Un poquet,
només nombrar.
Va, per com, a començar, que sempre...
Com a programa, clar.
Sempre entra bé.
Som referència. A veure, cosetes d'actualitat únicament, parlar, encara que no ho fem mai de política, però bueno, com el programa és cultura,
sempre soltem alguna.
Així és. Hem passat de Màxim Huerta, que ha durat molt poquet,
Mínim Huerta.
Sí, Mínim Huerta. Hem passat a José Guirao, que ha sigut director del Museu Reina Sofia durant molt de temps i director de la Casa Encendida a Madrid, com a nou ministre de Cultura i Esport.
Està bé, sobretot, que no té Twitter, o sigui, que no li vas a poder traure alguna vergonya passada, perquè Màxim sí, Huerta, si tu posaves en el cercador Hacienda, dixient els millors tuits de la setmana. O sigui, que...
El problema és per què no Pedro Sánchez va fer això abans de contar a mi. O sea, es muy fácil. Yo sí, cuando ya siga presidente
del
gobierno...
Porque el propio Pedro Sánchez está plagado de tweets, o sea, ya sabemos...
Ser malos.
Ser malos, buenas noches, colegas, y comiéndome una pizza cojonuda en el Luna Rosa. O sea, ya sabemos...
Mira, Lluís...
Moltes cosas sobre Pedro Sánchez y Màxim Huerta.
Yo cuando siga presidente del gobierno... Que vaig a contar amb tu com a ministre de què vols?
No sé, d'una cosa inesperada, només per fastidiar de ciència o una cosa d'aixes.
Doncs, com a ministre de ciència, vaig a posar al buscador de Twitter, Lluís Campello, i ciència, caca, o algo així. Ciència, no val. I és que segur que hi hagi coses.
Jo el test eixe de Twitter crec que no el passaria.
No el passaria,
o sea, per favor, no ho facis.
Doncs només comentaré això com a actualitat, imagina't l'actualitat de la setmana, que han passat moltíssimes coses, perquè estan passant moltíssimes coses.
Moltes, moltes.
Però com hem de contar tant nosaltres, doncs anem a deixar-ho un poquet a banda. Què et pareix si parlem d'això, que en segon anem a passar molt millor? Está sonando la banda sonora de Jurassic World, El Reino Caído, una película que encara no concló, pero sí que continúa, ¿no? Esa saga mítica que es Jurassic Park y que volien comentar hoy brevemente porque está siendo todo un éxito y todo un récord en taquilla Jurassic World. Ya ha conseguido el presupuesto que se ha gastado en la producció del, de la pel·lícula, i encara no s'ha estrenat ni als Estats Units ni a la Xina. O sigui, que imagina't les xifres que estem...
Alguna cosa ho van a guanyar.
Sí,
que gusta poc. Això, recuperar ja el que t'has gastat.
En una sema, en un cap de setmana.
Tu quan me deixes diners no ho recuperes. O sigui, que imagina't el gust que tindran els productors de Jurassic Park. Supera, per exemple, a Los Vengadores Infinity War. O sigui, que se posa a nivell de Star Wars El Despertar de la Fuerza.
Ha sigut la millor estrena.
Que és la segona millor estrena, o sigui, la segona pel·lícula més taquillera de la història del cinema.
S'ha fet una estadística que 7 de cada 10 persones que han anat al cinema des de que es va estrenar Jurassic World ha sigut per a veure-la. 7 de cada 10. O sigui, que és una, són xifres, doncs, que criden molt l'atenció. I bé, Juan Antonio Bayona ho ha tornat a fer. Ha convertit de nou una pel·lícula seua en un autèntic èxit de taquilla. De fet, molts crítics parlen d'ella com la millor de la saga, respectant sempre aquella meravella que es va fer a 1993, titulada...
Sí, tota la saga comptant Jurassic Park, que són 3, i Jurassic World, que són 2.
La segona millor.
La segona millor de les 5.
Sí.
Perquè ser la millor de la saga de les 9, que només són 2, seria com un mèrit, però poquet.
Lluís, què tenia? Que tenia Jurassic Park, perquè jo la vaig veure l'altre dia en 4 i bé, és una pel·lícula que ha envellit molt bé, que a mi me continua encantant i per a mi és una meravella, però tampoc és una de les millors pel·lícules ni de Spielberg ni de ni fetes, no? Què va passar?
Suposo que és una pel·lícula com moltes altres que triomfen també en el moment que se fan, perquè se fan abans que altres, vull dir, o se fa aquesta història molt abans del que hauríem esperar. Al final, recordem les pel·lícules que ens aporten algo diferent, encara que estiguen englobades dins del mateix gènere, en este cas d'aventures. Jurassic Park, crec que a través dels ulls d'un xiquet és una pel·lícula meravellosa, un xiquet que ja té, diguem, certa consciència i que pot afrontar una pel·lícula en la que ja també se n'és un poquet gore o un poquet de terror.
I un xiquet que no ha viscut encara el cinema d'efectes especials, perquè crec que ahí també residís l'èxit, no? de Jurassic Park, que presentava una pel·lícula amb dinosaures en moviment, amb uns efectes d'animació, animatrònics, però també efectes d'ordinador increïbles, i ara mateix el xiquet d'aquella època, que érem nosaltres, que teníem 5 anys i veiem aquesta pel·lícula, els xiquets d'ara de 5 anys ja han vist tot el que te pots imaginar fet a ordinador.
Exacte.
O sigui, que ja no crida tant l'atenció.
Després, a banda també que es compleixen 25 anys d'aquella pel·lícula, o sigui, que ha servit per a que durant aquests dies es recupere, sobretot a les xarxes, multitud de fotos del rodatge d'aquella pel·lícula original, precisament amb aquell xiquet protagonista, que era, bueno, era una parella de germans, i els xiquets, clar, ja tenen, pues, tindran 30 i pico anys, ja estaran pagant-se la pensió i pagant-li la pensió als seus fills. I jo diria això, que crec que Jurassic Park és pura fantasia, pura màgia, en el sentit de que et descobreix un món nou. Al final ens en recordem de Star Wars abans que d'altres pel·lícules de naus, perquè va ser pionera en aquest tipus de pel·lícules. Ens en recordem del Senyor dels Anells, perquè és la que millor conta el món dels elfs i dels mags, per exemple, no? Uh-huh. I crec que Jurassic Park, a banda, unix, com sempre, en el cine de Spielberg, moltes coses ben fetes. Està ben rodada, hi ha escenes supermemorables, l'atac del Tyrannosaurus Rex al cotxe on estan els xiquets, els dos velociraptors en la cuina, evidentment la banda sonora immortal de John Williams, que igual que com passa en Indiana Jones o Star Wars, mai l'oblidarem.
Com a curiositats que tinc així apuntades, que a millor la gent no ho sap i són interessants de comentar, tu sabies que després de la pel·lícula es van batre rècords d'estudiants de paleontologia a tot el món? Mai havia hagut tants estudiants de paleontologia a l'any 1994, que va ser un any després que es va estrenar Jurassic Park.
Entre això i Indiana Jones, que també,
era arqueòleg, vessant, no? Sí.
Era, bueno, era professor d'història, però estava com molt, jo crec que va fer moltíssim aquesta unió de pel·lícules per despertar la curiositat de tota una generació, i la trobo també interessant quan les pel·lícules tenen un impacte real sobre la societat i la vida real, com el propi Spielberg també li va passar en Tiburón, que va aconseguir que molta gent no volguera banyar-se
a la platja
eix estiu.
Tinc moltes curiositats, resumir-les breument. Spielberg va coincidir durant el rodatge de la llista de Schindler amb la postproducció de Jurassic Park. I aleshores, pel matí rodava i per la vesprada muntava i revisava el muntatge de Jurassic Park. Vull dir que, a més, va aconseguir Oscar a les dues pel·lícules en la mateixa edició.
Quines dues pel·lículetes?
Que...
Per estar fent al mateix moment, per la transcendència que han tingut i perquè no tenen res a veure. Una de les altres curiositats molt xules és que el so del Tyrannosaurus Rex, super també reconeixible, es va fer mesclant gos, pingüí, tigre, cocodril i elefant.
Pareix una bruixa, no?
Pareix ahí una cosa d'alquímia, pues era una persona que ahí en la taula de mescles va agafar animals cadascun de son pare i de sa mare i va aconseguir eixe so que ara mateixa no sabríem dissociar, que ja l'unim al Tyrannosaurus per a sempre. I les seues petjades, que eren aixina com a que retumbaven i feien tremolar el got d'aigua en el que un dels protes, Jeff Goldblum, contava la seva teoria del caos, es feien amb una sequoia gegant caigent a terra. A mi aquestes coses em flipen, que algú puga relacionar sons que a priori van a ser complicats de transmetre.
Al 97 venia Jurassic Park 2, El mundo perdido, que també la dirigia Steven Spielberg, també se basava en la novel·la de Michael Crichton, però després ja, a 2001, ja està la tercera part de Jurassic Park, que ja no té res a veure amb aquesta novel·la de Crichton, tampoc ja la dirigís ni Steven Spielberg ni posa la música de John Williams, sinó que és Joe Johnston qui la dirigís, i la música, encara que sí que agafa aquestes tonalitats, com també passa amb la música de Michael Giacchino en esta nova Jurassic World, perquè sí que estan cedits els drets, ja no és pròpia del compositor, i encara que la valorem, Lluís, i diguem, mare meua, Jurassic Park 3 prou dolenta era, la veritat, doncs va aconseguir quintuplicar, quasi quadruplicar el que va costar. Vull dir que al final estem parlant d'una saga que ha sigut molt, molt, molt profitosa.
Sí, i evidentment, com la tercera ja va ser la més fluixa de les tres primeres, van passar molts anys fins a que algú decidirà pegar-li una volteta de rosca a un negoci que encara tenia molta vida i molt que oferir. Estem parlant ja de 2015, quan comença o se reinicia la saga Jurassic Park, en este cas baix el nom de Jurassic World, dirigida per Colin Trevorrow, produïda també pel mateix Steven Spielberg, que per què va desaprofitar l'oportunitat de fer-se més ric? Sí, total, només sí, té que dir sí, la produïsc, i ficar ahí un poc de pasta o el que siga. Esta, en concret, sí que va ser un autèntic boom en taquilla. Ja apela a una altra generació, tant a la gent de les antigues com als nous xavals, que el tema pot seguir flipant-los. La pel·lícula va costar 150 milions de dòlars i recaudar, atenció, si te pareixia fort que se quadriplicarà, 1.670 milions, o sigui, més de 10 vegades més.
Molt bé.
O sigui que jo crec que estaran molt contents tots, Colin Trevorrow i Spielberg i la resta de productors.
I arriba Juan Antonio Bayona i fa això.
Està sedada. Vale, vale, ven.
Bien. ¿Estás bien?
Muy bien.
Com hem dit, Bayona sap moure's en este terreny de grans pressupostos, aconseguís que pel·lícules que pareix que poden ja decaure se convertissin totalment en un èxit en taquilla. Jo la vaig veure esta setmana, a mi no me va agradar. Crec que és una pel·lícula d'aventures prou divertida, són 2 hores i 10 minuts que se passen prou a gust, però és una pel·lícula molt buida, amb unes errades de guió molt grans, que crec que ja les assumís, tant el propi director com també l'espectador, i entres dins d'aquest món, no? No te planteges la verosimilitud de tot el que està ocorregant. Està molt ben feta, els efectes especials són espectaculars, pareix que en cada pel·lícula ja no puga superar-se l'anterior. Quan van veure la de 1993 van pensar, això és impossible de superar, i tant la del 97 com la del 2001 superaven la seva anterior, i ara doncs passa el mateix. Però bé, cal ser crític, i crec que Bayona, a banda d'aquest pes que té Bayona en nosaltres, no sé per què, Lluís, però no li acabem d'agafar la gràcia.
No som de la seva corda.
Crec que n'hi ha prou lagunes i intentar fer unes subtrames que són prou innecessàries. No sé si la gent el que pensa, ho preguntarem.
De moment està tenint un poquet de millor acollida que la primera de Jurassic World. A mi el tràiler no em deia res, de fet em tirava un poquet cap arrere, tot i que no mostrava la part més sentimental de Bayona, que sempre clava les seues pel·lícules.
Sí que està.
Però sí que està, m'ho podia imaginar. Però no, inclús els efectes tampoc em cridaven l'atenció, i bueno, si tu damunt dius que no te va agradar, jo per a què vaig a veure-la? O sigui, que m'acabes d'estalviar 6 euros que reinvertiré en borsa.
No ens paguen, però jo ho he de dir, perquè nosaltres som un programa lliure i sense prejudicis. Vaig veure a Kinépolis i això és un altre nivell.
Això també.
Sí, a veure Jurassic World en Kinépolis és un altre nivell.
En una pantalla de 200 metres quadrats, doncs millor que en el portàtil allí en el llit, en l'entrecuix. Però encara així la pel·lícula ha de ser bona. O sigui,
sí, no funciona tant.
O sigui que no és el cas.
Per cert, Lluís, parlant de pel·lícules millennials, perquè Jurassic Park 1 i 2 també.
Però està ja,
és
no.
És prou millennial.
Bueno, esta pot agradar als millennials, però ja però està
no
fora,
fora de l'etapa. Però dic la del 93. La del 93 és molt millennial. Hem pensat, per què no parlem de pel·lícules que van marcar a aquesta generació millennial que ara tant està de moda parlar o dir-ho, i ja que nosaltres o ho som, i que vam, gràcies, jo crec que sí, que donem-les gràcies per haver viscut aquests anys 90, finals de 80, principis del 90 i finals del 90, a aquestes pel·lícules mítiques que te les portaves al pati del col·legi i les imitaves, s'han quedat en la nostra retina. Per què no fem un repart del que més es fa?
Estem parlant des de l'VHS.
Home, aquella gent, ara mateix.
I del beta, però això ja nosaltres ens pillàvem.
Que no sap el que és això,
no.
L'VHS.
I queda poquet per a que el DVD ja el soni un poquet a xino, i el Full HD per a ells és com per a nosaltres jo què sé, les 8 bits de les consoles.
Anem a parlar d'aquestes pel·lícules un poquet les que més ens van marcar. Anem a allunyar-nos de Disney, que tots sabem que ens ha encantat Disney i que tots ens hem disfressat alguna vegada d'Aladdin o del Rei León. Però anem a deixar a banda Disney per a entrar en un altre tipus de pel·lícules un poquet més, no sé, diferents, no? Com per exemple esta.
Un tranquilo sábado por la mañana.
¡Salinsky! ¡Déjalo ya! ¡Hoy es sábado!
El profesor Wayne Salinsky trabajaba incansablemente en su nuevo invento.
Esto será tan importante como el descubrimiento de la electricidad.
Pero no funcionaba muy bien.
¿Has conseguido que funcione?
Le faltan unas arreglas.
Entonces ocurrió algo inesperado.
¿Y los niños?
No los he visto desde esta mañana.
Había encogido a los niños.
Nick, ¿qué ha pasado?
Funciona. Diane, tengo que decir.
El tráiler ya es millennial. Sí, a mí ese narrador.
Una pasada de película.
¿Qué estén parlando?
Estén parlando de Cariño encogido a los niños, que yo creo que es una peli que no puedes criticarla. La mires, pero no la mires, porque no atén a raons. No puedes valorar esta película en criterios con cualsevol altra. Después, en el 92, va a arribar l'altra que va a acabar de petar, que puede ser no es tan coneguda com la primera, però és Cariño he agrandado al niño.
Sí, home, aquell gegant xiquet que anava per la ciutat a passos agegantats i menjant-se les rosques, però les que eren enormes, les que estaven allà a Los Simpsons.
Una passada. Si després hi havia encara una tercera que no ens en recordàvem molt bé d'ella, que és Cariño nos hemos encogido a nosotros mismos. No sé com s'han apanyat per a fer-ho tan mal i cagar-la sobre ells mateixa, però, evidentment, les dues primeres crec que han superat la història, han sobreviscut estos 20 i pico anys, i això sempre és una bona senyal i vol dir alguna cosa. Pel·lícules que els que ara tenim entre 25 i 35 anys crec que ens en recordarem d'elles. Uh-huh. Ens hauran marcat perquè les van veure de nanos.
Són pel·lícules generalment dolentes, diem generalment per ser amables, perquè sí que és veritat que si les analitzes doncs no estem parlant ni de Jurassic Park ni de la Llista de Schindler, però no per això esborrables. No han marcat a tota una generació i tots i totes doncs hem rigut, comentat en algun moment aquestes pel·lícules, fins i tot en reunions després ja de majors, recordant aquells moments. Y una de ellas, por supuesto, es la que estén parlant de Cariño encogido a los niños. Per cert, Rick Moranis, el protagonista, el pare de esa familia, va a deixar de fer cinema després de esta tercera que has dit tu, Lluís, de Cariño nos hemos encogido a nosotros mismos.
Sí. Va sofrir un ictus i arrel d'això va apartar-se de les càmeres un poc i segons el que van dir, després va dir ell amb unes declaracions, no ho troba a faltar, així que fa molt de temps que no fa res, pot ser algun doblatge, hem vist que sí que ha fet en els darrers anys, però un tio que en aquella època feia prou cine d'este, diguem, per a tota la família, un cinema amable.
Los Picapiedra, Lluís, sí. Que feia de Pablo Mármol.
Exacte.
Una altra pel·lícula molt millennial, que no la tenim a la llista, però això també se podria comentar.
Que hi ha Hal Berry.
Hal Berry, de veritat, de ajudant del
malo.
I John Goodman.
I John Goodman. Dime una persona que podria fer millor de Pedro Picapiedra. O sea, és que no sé per què no es diu igual.
Esta que has nomenat la fiquem al sac dels bebès o xiquets joves perquè crec que va ser un boom, un subgènere en aquella època de els bebès s'encantaven per a filmar. Jo me recordo de Poli de guarderia, amb el teu amic Arnold Schwarzenegger, les pel·lícules de les bessones Olsen,
Dos por el precio de una... Pel·lícula, però...
Obra mestra.
O sigui, una és rica i l'altra treballa en una xatarreria on el seu pare adoptiu fa mogolló de xanxullos i furta la gent.
I es canvien.
I es canvien i coincideixen en un llac i és super pel·lícula, però...
El pe que se va de marxa. Tu te'n recordes del pe que se va de
marxa? Que està a Netflix i la voleu veure.
Ah, sí?
Crec que sí. És la millor pel·lícula sobre
peques. Sobre peques que se van de marxa.
No sé com... per a rodar això, sabem lo impacients que són els xiquets, lo difícil que ha de ser, i el xiquet va per ahí per una ciutat carregant-se els malos sense donar-se compte. Me'n recorde que inclús entra en un edifici en obres i passant per les passarel·les...
Ah, sí, per les passarel·les coincidia que totes...
I anaven canviant-se per a que hi passara, o sigui, el xiquet, no sé com els serveis socials no li lleven la custòdia als seus pares, perquè no sé com aquest xiquet sobreviu, i damunt se va carregant els malos que el persegueixen.
O si no, Lluís, Matilda. Crec que ens van marcar molt també perquè ens sentíem molt identificats, no?, amb els personatges que apareixien, o identificats o identificades, o que volíem ser, no?, aquestes persones. I me recordo també el boom aquest de grups d'amics, no?, de pel·lícules sobre l'amistat, sobre Cuenta conmigo, per exemple.
Stand by me.
Mi chica, que tots també volíem ser aquesta parella d'enamoradets, no?, de joves. Los Goonies.
Totes bones.
Totes boníssimes. Pel·lícules archiconegudes, però d'aquest estil tenen una altra que espero que tots i totes recordeu, però que no és tan coneguda. A veure si vos sona això.
Des del moment en què te vi ja sentí que està
A mí me fa molta il·lusió, això, Lluís.
És un pel·lícula, jo sí que me'n recorde, no sé si la gent que ens està escoltant sí, però una pel·lícula que... memorable per a qui l'haig vist, que espere que sigueu tots.
Parlem d'una pandilla de pillos, estem escoltant a Alfalfa, com li cantava a la seva estimada, allà en una barqueta. Alfalfa era aquell xiquet que tenia un pirri així molt llarg, no?,
en el monyo.
També hi havia un gos que li pintava en la cara, que tenia sí, un cercle.
Exacte.
Molt, molt divertit. No sé si vos en recordeu de la pel·lícula, però crec que també va crear una atmosfera molt, molt
després
interessant.
Després se l'ha copiat i ha tingut un mogolló de referents. En els Simpson ha aparegut una pandilla de pillos en algun homenatge que sempre fan, no?
És una adaptació d'uns curtmetratges dels anys 20, 30 i 40 i es recrea, però també inventa algunes històries per a fer una pel·lícula que si l'agafa la crítica amb distància, doncs se destrossaria, però que nosaltres, vista des de molt a prop i no en eixa distància, doncs crec que la vam estimar i la vam portar al nostre terreny durant segur moltes hores de pati, volen ser eixa pandilla, que per cert, Lluís, és el gran Donald Trump.
Grandíssim.
Eterno.
De les millors persones. Sí, també amb el Bruce, Whoopi Goldberg i el gos, com deies, Fifi, també molt conegut. Uh-huh. Donald Trump és que sempre ha estat molt lligat al món de la televisió i, de fet, els seus primers tuits com a president anaven tots carregant contra Saturday Night Live, contra programes que l'havien criticat, però hi ha una llarga llista, bueno, no tan llarga, però de referències televisives, de programes i tant de televisió com de sèries de ficció on ha aparegut Donald Trump.
Uh-huh. També tenim d'aquest estil més pel·lícules, just.
Sí, està Daniel el Travieso, també molt mítica, aquest xiquet.
Amb Walter Matthau.
Amb Walter Matthau, fent de cascarrabias, sí. Que li va molt bé el senyor Wilson, amb la seva dona Marta, que feien ahí un binomi molt, molt entranyable davant d'este xiquet que, diguem, no és el veí que vulgueres tindre. També la grandíssima Este chico es un demonio,
vamos.
Que és la que van posar a l'Instagram per a que ens parlareu de quines eren les vostres favorites.
Que ara vos llegirem, Vos llegirem al final que heu participat moltíssim, heu dit una llista enorme de pel·lícules. Este chico...
Dins d'este subgènere, sí. De xiques protagonistes un poquet, diguem, que tenen una galtaeta aixina suau perquè són simpàtics i tal, també estarien les de Solo en casa.
Sí,
que ja n'hi ha, no sé en quantes han quedat, jo he vist quatre. No sé com,
quatre,
no sé com vaig veure la 3 i la 4, però les vaig veure.
Jo recordé la 4, que era un xic que ja no era ell i que feia coses amb...
Sí, perquè Macaulay Culkin estava ja en rehabilitació. Ho tenia un poquet difícil. Però la primera i la segona molt bones, dirigides per Chris Columbus, un gran director, un mestre del cinema familiar, i una altra pel·lícula d'aventures així a nivell familiar i d'humor blanc, crec que mític, que ha passat a la història.
Lluís, això m'està agradant molt. O sigui, estic a punt de plorar. Més, vinga, més.
Tenim també El club de los poetas muertos. Això, evidentment, ja un poquet més adulta. Tenim també Jumanji, que fa poquet se va estrenar, diguem, el remake ja massa modern i tal. Tenim Los Borrowers.
Los Borrowers, també amb John Goodman.
Amb John Goodman, de prota, que té uns bitxets en casa, no?, i són els que impedeixen que venga a la casa, perquè, diguem, li donen problemes. I una pel·lícula, crec que no és tan mítica, no ha passat tant a la història, però jo sí que recordo haver-la vist en el cine i era una pel·lícula simpàtica.
Sí, jo recordo escenes com ell nyugat, no? Que
sí.
Recordava un poquet a Gulliver, no?
Sí,
esa referència. A mi jo sí que la recordé.
Esta que tenim així... A mi sí que em pareix més mítica, perquè jo he sigut sempre Gorgonita. Tu no sé en quin bando estaves. Tu tens pinta de ser desmilitar. Però estem parlant de Pequeños Guerreros.
Doncs, te vaig dir una cosa. Jo diria... Jo era militar, perquè jo m'agafava sempre el...
Jo era Gorgonita, que en veritat és una alegoria de hippies contra militars. És com si fos els anys 60. Jo era Gorgonita, que eren els bichos eixos super horribles, que tenien tots problemes físics perquè havia uno que no podia caminar, un altre que era pacifista, i pareixia que anaven a perdre contra els xoguets militars. Que recordem, els posaven un xip per a ser xoguets de guerra i tenien que anar contra els gorgonites perquè també amagaven un secret dins d'ells, no? I, bueno, pel·lícula més mítica aquesta, amb Kirsten Dunst, era la xiqueta protagonista. És que és brutal, esta pel·li.
Jo he jugat molt al videojoc de Pequeños Guerreros, moltíssim,
molt bé.
I me'n recorde de l'escena final, tant del videojoc com de la pel·lícula, que era molt, molt trista. ¿Te recordes?
Sí.
¿La pueden contar?
Sí.
Que era en un río o en un llac.
En un llac, sí.
El barquet, els muñequets i anant-se.
Se'n van a una illa perquè són hippies.
Però...
Sí,
arriben
no
a l'illa.
No és un final superfeliç. I què passa en Kirsten Dunst? Per què l'amistat s'ha de trencar?
No sé, no. Han de quedar-se allí.
Clar que sí.
Bé, doncs és molt bona, això. Jo vull nomenar una altra que no és de Disney, però que mescla aquesta animació, per cert, amb cinema real, i que per a mi va convertir-se en una pel·lícula referència per a comprendre el món. I jo sé que a tu t'agradaria que fora Space Jam, perquè sé que és la teua pel·lícula preferida.
Sí, però...
Però no...
Seria anar a lo fàcil.
Sí, és una altra.
¿Cómo eras cuando estabas vivo? Era... No me acuerdo. ¿No recuerdas nada de tu vida? No. O sea, ¿nada?
No.
¿No recuerdas a qué colegio ibas? ¿Ni cuántos años tenías? ¿Ni tu canción preferida? ¿No recuerdas a tu padre?
O sea, ¿cómo tratar el tema de l'amor per a xiquets i xiquetes de menys de 10 anys? Doncs jo crec que és la forma més divertida, més original possible, i tot i agafar un element clàssic, clàssiquíssim, com el pan tomata, que és els fantasmes, Casper. Vull dir, crec que és una obra, de fet, considerada com la primera pel·lícula amb un protagonista en animació, que estiga inclús en una pel·lícula real. Crec que va ser un abans i un després.
Amb una altra actriu mítica com a protagonista, que era Cristina Ricci. Jo he de dir que a mi no em va agradar molt quan la vaig veure.
Però és temporada,
d'esta,
sí.
De tota la llista,
sí, ara mateix.
Però és que, no, jo crec que el problema és de la pel·lícula, perquè a mi m'agradava tot les que hem dit m'han agradat. I esta, a mi Casper em deprimia, igual és perquè parlava de la mort.
És que havia de deprimir. Però és la gràcia de la pel·lícula.
Després, jo què sé, en Harry Potter també hi ha fantasmes i no és tan decrèpit tot.
Però t'està contant una història que és necessària que la coneguen els xiquets. No què sé. Passa després de la mort?
No sé,
és
perquè...
una forma molt amable de contar-ho. A més, no te'n recordes dels
també,
tres tios...
També Cristina Ricci, així en la família Adams, i tampoc m'agradava a mi massa la família Adams.
A veure si és que és ella,
que és una altra
que l'odies tu.
No? Sempre m'ha caigut molt bé. Sí. O sigui, així en el tracte
Mira.
Personal, molt bé.
Els personatges dels tios de Casper... aquells sanguangos que sí. Eren el pitjor del món, menjant sí. I tirant tot a terra mentre Casper netejava, esa escena no s'ha fet res millor
no.
Al cinema.
Sí, segurament, no? No
doncs,
però la pel·lícula, per a mi no... Tu sabies que la casa
ja
de Casper estava inspirada en la casa Batlló de Gaudí a Barcelona?
Pues no ho sabia.
Veus? A mi no em va agradar la pel·li,
però
a part d'aquesta dada, per a que no siga tot negatiu.
Gràcies. Doncs... dins d'aquest terror familiar, no? Que Casper era un poc de terror, perquè,
sí,
bueno, però un xiquet de 5 anys sí que sí, clar,
te pot donar un mal rotllo, sí.
Està la família Adams, que no la vaig anomenar perquè a tu no t'agrada i estàs en modo odioso avui. Estan els Gremlins, que és un poquet anterior.
Els Gremlins, bé, veus?
Però tots l'hem vist. Pesadilla antes de Navidad.
Tampoc em va agradar molt.
A tu el terror infantil, no?
No, jo és que era fàcilment impressionable.
ja veig, ja. I una altra subsecció, Lluís, ràpidament, abans d'acabar de parlar d'aquestes pel·lis amb animals. Això sempre funcionava.
Això és
sempre
un món, podríem dedicar-li 7 temporades a això.
Va haver un boom, iniciat potser per la pel·lícula de Beethoven, tu t'has recordat?
Sí, home. El gos més majo del món, eixe magnífic Sant Bernardo enorme... que s'ha acollit una família després d'escapar de les mans d'uns lladres que volen recuperar-lo.
Doncs va haver Beethoven per a donar i vendre 2, 3, fins a 8 seqüeles. Va arribar un moment que...
És només... que de lo bo no te canses.
No te canses.
Com vas a cansar-te?
Però Beethoven 8, a veure, això ja que contes.
No sé, serà ja en música trap, no?
Oi, pues vaig a mirar-ho perquè... De quin any és la Beethoven 8? De 2014.
Collins, és fa res.
2014 van fer una altra, que es deia Treasure, la búsqueda del tresor. De la búsqueda del
tesoro. Molt bé.
Molt bé.
El Sant Bernardo aquell serà el bisabuelo, lo menos, sí. De la Wii. Van fer hasta sèrie i tal.
Sí, sí, sí. Una sèrie d'animació després de l'èxit de la primera.
Com a molt veu la 1, jo crec
sí,
que...
Ja
i si teniu menys de 7 gens.
Sí. Però per a flipar amb sagues, Lluís, jo tinc així una que de segur que recordes també perquè va ser també mítica, però que també és increïble com pot generar tantes pel·lícules. Bad. Tu te'n recordes de Bad?
Ai, sí.
Ah, no te'n recordes de Air Bad?
Sí, home.
Air Bad, que era un gos que botava molt i que ficava triples. Pues sí. Van fer...
Però perquè està en el reglament, no? En el reglament
se podia.
De bàsquet se podia.
De fet, me recorde,
no sé si
me recorde que van a presentar l'equip i miren en el reglament i en cap moment s'especifica no poden participar gossos.
Clar.
Aleshores, ah, vació legal.
Molaria que esta pel·lícula haguera canviat tots els reglaments esportius del món per a no deixar cap ocasió de cap buit legal.
Doncs Air Bad es van fer, jo crec que 5, sí. Va jugar a bàsquet, va jugar a futbol americà, va jugar a futbol, va jugar a béisbol i va jugar a
volei. I era bon tot, eh?
Era bon tot.
Que ràbia.
Vull dir...
Eixa gent fa molta ràbia.
Una altra saga totalmente innecesaria, pero totalmente...
Sí, innecesaria desde la primera, ¿eh?
Porque... No, pero la primera también mítica.
Sí.
Era dolentísima.
Un 3 de Micha en Film Affinity, pero...
Y yo le he posat un 2,
Després
però
tenim,
me recordava d'ella.
Tenim altres, liberada Willy.
Ah, sí.
També el van liberar diverses vegades. Sí. O sigui, no es quedava només en una. Flipper... I dins de... No, això no era una saga, però dins de les pel·lis sobre animals, esta és la millor i no em pots dir que no.
A veure.
Mi col·lega Dunston.
Mi col·lega Dunston, totalment.
O sigui, increïble com esta pel·lícula pot ser tan mítica.
Uh-huh. Jo crec que és una de les pel·lícules sobre animals millor fetes.
Amb actorassos com Faye Dunaway i Rupert Everett. Uh-huh. Una pel·lícula que dura 88 minuts i tant de bo durarà 350 perquè no te podries cansar mai d'aixe adorable orangután.
I així llegis que va estar nominada Faye Dunaway, aixa que tan admires, es que... al Premi Razzi a pitjor actriu.
Però això són prejudicis.
Ja, això és veritat.
Influenciats perquè la seva parella era un orangután.
Lluís, ja està. D'època animalista no n'hi ha un altre rival. O sea, no n'hi ha rival. Jo tinc la guanyadora de totes les que han nominat. És esta.
Traeràs hacia aquí.
Què va traer hacia ahí?
¿Ves? No sé.
¿No?
Tinc por.
Escolta.
Ve, carnero oveja. A tu raza, a tu vellón y a tu clan, sé leal. Con afán, oveja, sé leal y así todas te seguirán.
Pero, ¿qué estás diciendo?
¿Ara sí?
Sí, peliculó que també va tindre seqüeles, ¿eh?
Les dos són magnífiques.
Seqüeles
però és que la primera,
mentals.
Lluís, o sea, ha posat... El pes de punta a tots els que l'han vist. Vull dir, sí. Me pareix meravellosa com es pot jugar amb uns animals en aquesta època, fer-los moure la boca com ho fan de bé, i aquests moviments i aquest treball increïble. A mi em pareix el millor treball de James Crowell, per suposat, que per cert,
Issa
Jurassic World 2.
És un cracot. I damunt està dirigida, si no m'equivoque, per el director de Mad Max. O sigui que... Digam que és com una cosa de com un director pot ser tan versàtil, no?
Què més?
Jo crec que
ja està,
podríem
no?
callar-nos nosaltres.
No, i que parlen ells. Que parlen els
nostres seguidors i
però
seguidores.
Però no tenen la veu. Has de posar-se-la tu.
Nosaltres.
A veure què han dit.
Ho fem. Ens han arribat de tots els llocs. Des de la vila. Des de la vila Chollosa, que és el meu poble. Però... Sí.
La vila no tenim.
La meva amiga Marteta S.T. ens deia, recomanant també les seves pel·lis, no? Solo en casa, Los Goonies, Pequeños Guerreros, La llave mágica.
Clar, se ha dit totes.
No, La llave mágica no, Regreso al futuro.
No, però que dic que ha dit moltes.
Ah, sí. E.T., Eduardo Manos Tijeras, Cariño encoge los niños, Tu agustonillo California, Dirty Dancing, Hook, Flaver, algunes que no hem mencionat.
Flaver, com se m'ha oblidat Flaver? Clar,
després,
mítica, molt bona eixa.
Sergi Nagant ens deia Jumanji en majúscules perquè és com la pel·lícula definitiva. Server Setxe, ve baixa Server Setxe, ens deia que llegiria dos, La princesa Mononoke, eixe clàssic de Ghibli, eixa animació tan preciosa, i una altra menys coneguda, Quién es el undécimo pasajero, una pel·lícula també d'anime.
Ja està dient-nos Jordi que ell l'ha vist.
Ell l'ha vist perquè
no.
Ahí
no vas a
pillar-lo. A ell no li agrada, però segur que alguna coseta interessante.
Després, Paula Fons ens diu El cabo del miedo, Collins. Molt bé.
Sí.
No? Quin nivell. Recorde que la primera vegada me la va ficar la meva iaia amb 6 anyets i encara avui en dia la veiem juntes.
Que guai. No sé si és la pel·lícula més bonica per a veure la iaia, però la tradició està prou guai. Després,
mira,
Posidònia, Space Jam, per favor. I tu no li has dedicat ni un audiet ni res. Però bé, Space Jam s'ho mereix.
Fernando Chis. La salchicha peleona.
I Oliver i su pandilla.
Escolta, la salchicha peleona, esa sí que no la recordava jo.
És una pel·lícula...
Any 97.
Telita.
Boníssima.
El pòster jo mai l'oblidaré. Aida Hay, des d'Anglaterra, ens diu Dentro del laberinto, Poltergeist, La princesa prometida, Indiana Jones, Los Goonies, Big... Vic, que no han dit Vic.
No l'hem nominat.
Cortocircuito, Socios i Sabuesos.
Socios i Sabuesos.
Loca Academia de Policia, Pablo, per favor. Que té 27 seqüeles també.
És que, clar, la llista era pensant un poquet en... Chiques més joves, lo que Academia de Policía tu la vas a veure ja amb 12.
Sí.
No per la edat, o sea, no per la edat de Isir la Academia, sinó perquè no la entenies. Tu als 4 anys no entenies.
Sí, és que era molt profunda.
Era molt
tenia moltes capes de que rascar ahí.
Aran Gimeno, què ens diu?
Ens diu que Jurassic Park, que va ser la primera pel·li que vaig veure al cine. No sé si te'n recordes tu quina va ser la primera.
Doncs sí.
Quina?
I no, la que me'n recorde, que me'n recorde.
Sí.
Va ser El sexto sentido.
Collins. Sí, que així anaves així d'espavilat.
El sexto sentido, que jo me'n recorde, que me'n recorde.
25 anys ja.
Home, és que va ser això, en el 96, 97, ah, no, 99. 10 anys tenia.
Jo, m'estranya...
Bueno, però que jo me'n recorde d'anar.
Jo, en el 93, jo en el 93 a Aladdin.
Jo segur que vaig anar a veure Aladdin, però no me'n recorde d'aquest dia. No, a mi no és que El sexto sentido me va marcar tant...
Jo que... la vaig veure més tard, o sigui, que ahir ens... Bueno, cadascú...
Tinc una anècdota, puc contar-la?
Vinga,
tira-li. Estava veient... si ara m'estic escoltant aquell xic. Estava veient El sexto sentido amb un grup d'amics perquè era l'aniversari d'un d'ells. I... quan eixien les escenes més de terror, hi havia un company meu que s'abraçava a mi, el de la dreta. I clar, jo li mirava en plan, no sé, què fas? I me deia, no, és que l'aire acondicionado està molt fuerte i tengo frío. I aleshores se va passar tota la pel·lícula abraçat a mi. I jo ho vaig agrair molt perquè estava acollonat.
Pues podries haver tingut, fred tu.
Mira tu, me recordes aquestes coses. Què diu més coses? Canet... Carlos.
Diu que com que sóc del 95 i va ser un any molt mític, diré Pulp Fiction, que és del 94, Forrest Gump, Cadena Perpètua, Seven, tot també pel·lícules.
No, obren més tres.
Sí, no són pel·lis per a veure, pot ser de xiquet, pot ser Forrest Gump més. Després Laura Díaz ens diu que Eduardo Manos Tijeras, també mítica. Linterna Chinica ens diu Dos tontos muy tontos, diu que això s'havia de mencionar.
Mítica.
Tolo Sainz Isbono diu que Princesa por sorpresa.
També.
El nom màxim.
Casi que no fa una referència, que posa la mejor pel·lícula, que suposa que serà fer referència a Este chico es un demonio, que era la imatge, no?
Sí.
Que posa en Instagram. Després, Ladrona de libros, en queda en Jumanji, un clàssic. És una pel·li que quan era menuda m'aterrava. Mon pare em deia que teníem el xoc al trastero i que si em portava mal, jugaríem. I ara la recordo en plan...
I no sé per què ho deia com a una cosa roïna. Jo
t'hauria encantat.
M'hauria portat mal automàticament per a jugar.
Cebolar ens diu... Jo de menuda veia en bucle El héroe de la màscara de hierro.
També i mítica, tard, amb Leonardo DiCaprio.
Sí, sí. I Destino de caballero.
Sí, que cantava en We Will Rock You ahí en una justa de cavallers. I Pau Pablo ens diu que Matilda, que li agrada molt, Solo en casa, Mi colega Dunston, que totes les hem dit, La princesa prometida, Hook... I diu que diguem, aquestes són les que li venen al cap. Diu, no crec que foren una revolució, però ahí estan. Bueno,
que és el que és l'argument.
O sí, és que...
És la tesi que hem de fer durant tot el programa, que no són bones, però...
No, i algunes d'elles sí que ho són, i al final el que importa és això, no? Que t'emocionen i que les recordes.
I sèries, Lluís? Sèries? Parlem de sèries?
Doncs...
Que es van marcar?
Anem amb les sèries ara.
Has de ser intrépid y a nosotros viajar. Ahora has de evitar la bola de drac. Es un gran misteri que pots revelar.
Bé, doncs, estàvem amb les pel·lis, passem a les sèries, que jo crec que ahir també totes i tots anem a poder recordar-ne un muntó. No se sap molt bé tampoc la era millennial com acotar-la, però bé, diguem que podria ser entre 1983 i l'any 2000, o sigui, els nascuts entre eixos anys. Per tant, la dècada dels 90 és la més forta perquè a molts els pillaria
en aquesta edat de veure
sent xiquet o evolucionant cap a l'adolescència o de més. Anem a veure quines són les sèries que dominaren un poquet esta dècada i altres. Jo crec que pense que esta, sobretot, tot i que és de 1989, és la que, sens dubte, ha marcat a més gent.
Bueno, hijo, en tu primer día de colegio quiero darte el mismo consejo que me dio mi padre en tal ocasión.
Homer, como eres más tonto que una mula, pero más feo, si un desconocido te ofrece llevarte con él, te vas con él.
Maldita infancia
Sí, ho resumís.
Jo crec que és...
No resumís la història màxima de les sèries, la història de la vida.
Sí,
resumís.
Sí, podria estar ahí una sèrie que ja va cap a la temporada 30 pico, o sigui, que està superant tots els rècords, que el seu nivell ha baixat moltíssim. Però pense que en el seu millor nivell, que era precisament en la dècada dels 90, va aconseguir crear segurament, per a mi, la millor comèdia que s'ha fet mai, sobretot perquè és molt difícil i perquè va durar moltes temporades i molts capítols eixe èxit, i sobretot que era també transversal, agradava a xiquets que pillarien, potser s'identificaven més amb Bart, i quan te fas major ja te quedes amb Homer i amb les seues barbaritats, perquè a més hi ha molta, molta sàtira i molta, molta crítica social també a través del seu personatge.
Mm-hmm. Has dit un període de 7 anys, que hi ha prou diferència, aquí va néixer el 83 que el 2000, crec que per als més majors, tot i que s'està repetint ara a televisió, hi ha una altra sèrie que ens ha marcat a nivells exagerats.
Sí, es como cuando eres pequeño y tus padres sacrifican a tu perro, pero dicen que se lo han llevado a vivir al campo.
Ese ejemplo no es válido porque nuestros padres enviaron realmente a nuestro perro a vivir al campo.
Ross.
Pero bueno, ¿no recuerdas la granja que los Milner tenían en Connecticut? Era una granja increíble en la que había caballos y conejos a los que podía perseguir. Oh, Dios mío, pobre Chichi.
Jo crec que si hem agafat també frases del Simpson en la nostra vida diària o quotidiana, crec que frases de Friends i situacions... Això és com quan Friends... Això és quan... Crec que ho hem fet tots.
I pense que evidentment, crec que les dues són potents. Una és en animació, l'altra en imatge real. Crec que les dues són un subgènere en si mateixa. Crec que Friends podria estar dins de això que parlaves tu en pel·lícules, que són sèries sobre grups d'amics, uh-huh. Que després han vingut moltíssimes, ja també més modernes, diguem, per a mi Friends és té un tall un poquet clàssic, després va vindre The IT Crowd o Black Books entre les angleses, hi han moltíssimes. Anys després va tindre una rèplica prou semblant en esta altra sèrie. Anem a escoltar-la, que segur que saps quina és. Es como conocía a vuestra madre, How I Met Your Mother. Ens la recomanava per Twitter Moros Blanquinegres, que diria molt bona i original sèrie. A mi em pareix que per a ser d'anys després a Friends, en alguns tocs era inclús més conservadora. Em pareixia que tenia algunes coses dins de l'amor romàntic, no? Com un poquet edulcorades. Però és una sèrie que tot el món se'n recorda del personatge de Barney, que dia això de Challenge, com se dia... Lo de... Bueno, digan que sempre li xocava tot el món la mà i que era un tio que lligava moltíssim, que després en algun capítol es tirava novia i canviava molt. I, bueno, un personatge que sí que va ser com icònic.
Un altre personatge icònic, Lluís, Malcolm.
Sí.
Estàs d'acord amb mi?
Sí.
Que, de fet, l'han recomanat, no?, algú per Twitter, a sí. Kira Lover. Uh-huh. Es diu que li va cridar molt l'atenció sempre des de xicotet. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now.
Malcolm la protagonitzava.
Middle, eh?
Que In the Middle ja nosaltres ho borràvem. La protagonitzava Frankie Muniz i Bryan Cranston, conegut per després una altra sèrie que també ha marcat ja en les postrimeries, diguem, de la generació millennial, era Heisenberg o Walter White en Breaking Bad, o sigui que poca broma, ja ningú se'n recorda que era el pare de Malcolm. I jo recorde, i això també ho recorde amb molt de carinyo, el Desesperado Club Social, no sé si
sí,
te'n recordes, home, d'Antena
sí.
3,
amb
Kira Miró.
Veritat,
amb Kira Miró, que feien un programa triple espectacular ahí en Antena 3 junta amb Simpson, que ja han parlat d'ella, i esta altra sèrie mítica.
Doncs crec que quasi a la part d'aquesta primera creació que va fer el gran fent el Simpson, va ser Futurama.
Doncs sí, i hem de dir que continua Matt Groening, uh-huh. perquè este agost estrenarà la seva nova sèrie, Matt Groening.
sí?
Ha tornat, sí. Es diu...
En forma d'una altra sèrie.
Es diu Desencanto, en castellà. Serà una sèrie per a Netflix, protagonitzada en aquest rotllo un poquet medieval. La protagonista serà una princesa que és alcohòlica, un duende que atiende al nombre de Elfo i un demonio personal llamado Lucy. El duende se pareix un poquet a Bart, físicament, i la gràcia serà que s'aniran trobant amb ogres, amb diables, amb trolls, sempre amb el punt de vista de Matt Groening, que sap jugar un poquet amb l'humor negre i l'humor blanc.
Pues mira, anem a estar atents. Jo volia llegir un comentari, per acabar ja, just la secció que se'ns acaba el temps, de A la Bestreta, que a banda de recomanar-nos pel·lícules com Space Jam, Jumanji o Este Chico es un Demonio, i també diu totes les de Leslie Nielsen, que acaben en Como Puedas, de sèries ens recomana dos, que a mi m'han marcat molt. Una és Médico de Família i l'altra és esta.
Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece.
Podem criticar-la moltíssim, tot el que vulgues, Lluís, la cadena de televisió. Però jo crec que Antena 3, per als millennials, ha sigut un poquet la nostra, el nostre pum-pum del cor.
Amb Manos a la Obra, Manolo y Benito, i Farmàcia de Guàrdia.
Farmàcia de Guàrdia, companyero. És que... Però és que després estava Upa Dance.
Home,
que l'hem vist tots també. Vull dir, és que ha fet molt de bé la nostra societat.
Anem a acabar llegint els comentaris, ja que ho hem fet també amb les pel·lis. Fernando ens deia filmografia de Robin Williams, Brendan Fraser, les de Disney, i en sèries Hospital Central i Siete Vides.
Siete Vides, home, clar.
Que ni Kubrick ho supera. Uh-huh. Després, Cooking Souls també, parlant de sèries, ens recomana els Simpsons, perquè també... I Power Rangers.
Home, altra home, mitiquíssima, Power Rangers.
Que li hem contestat que tots els capítols eren iguals i ens ha dit, sí, però bé que estàveu allí ben-los tots. I és de veres, perquè eren tots iguals, però també ens quedàvem allí flipant. Carlos Cuesta ens diu Polseres Vermelles, una altra sèrie que crec que potser sí, a nosaltres no ha connectat tant perquè ja ens pillava majors, però com els millennials abarquen tants anys, doncs ahí estan totes.
Bé, doncs crec que ha sigut un repàs molt bonic i molt interessant per a plorar un poc, per a fer memòria, per a abraçar-nos i per a acomiadar esta temporada. Lluís, si és una temporada que se'n va, recordant el món millennial, del qual ens sentim prou orgullosos d'estar dins.
Ah, sí? Però per sí, poquet, eh?
Sí, per poquet, però sí que és així. I no podem acomiadar-nos d'una altra manera que com ho fem tots els programes, que és recomanant cançó.
En aquest cas és Subo, de Los Chiriguanos.
A on? Subo, dic, a uns
no,
putxes, saps?
A ningún puesto, a l'estrellato. és la cançó que sona als crèdits de Calvary, aquesta pel·lícula irlandesa que ens agrada tant. Mm-hmm. Ens la recomana Barb, arroba cosestrèmules per Twitter. Diu que és una de les coses per les que val la pena sempre quedar-se als crèdits, perquè de vegades pots descobrir cançons que són molt xules. Esta és molt boniqueta. Mm-hmm. I moltíssimes gràcies per participar.
Moltíssimes gràcies per ser tu. Mira, vas a ser tu, l'última.
La que tanca, la que tanca esta temporada.
Esta temporada.
Vos esperem a totes i tots en la temporada vinent. Si ja, si sobrevivim a l'estiu.
Dur.
A veure quan tornem.
Què vas a fer este estiu, Lluís?
Jo vull quedar
amb
tu.
Quants minuts tenim de cançó final? Dos, tres... Dos i mig. Doncs, Lluís, ràpid.
Jo vull quedar en tu.
Vas a veure primer el Mundial. Després vas anar al First Joc. Després te vas anar a la Vila, als Moros.
Al cinema Jove, que està a punt de començar.
Després a la Vila, a la Festa de Moros i Cristians. Agost, tocar-te la fava perquè fa molta calor.
Però en tu sempre.
I jo sempre. I en setembre, doncs...
Ja parlarem. A veure
si
Godella ens torna a collir o què.
Doncs moltíssimes gràcies per estar ahí 30 programes al darrere d'esta temporada i esperem veure-vos tant a les xarxes socials durant tot l'estiu, que això sí que no desconnectem, com també la temporada que ve, si així ho diu qui mana. Gràcies i ens vegem.
Que tingueu un molt bon estiu. Gràcies. Adeu.
Y me ha... Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.